Però no és això.
El nivell d'exigència, jo crec que també a vegades és fruit de que els pares hiperprotegim els fills, o hem tingut una hiperprotecció dels fills, i fins i tot amb coses tan senzilles com abans hi havia el suspens i l'aprovat. Jo no estic dient que tornem a la prehistòria, però com se'n diu ara, no assolit no sé què? Vull dir, es busquen eufemismes per dir una cosa que és evident. Escolti, si vostè no ha arribat al 5, o jo què sé, el que sigui la xifra que es posi com aprovat, doncs vostè ha suspès. I què vol que fem? I busquem eufemismes per explicar coses que no corresponen exactament a la realitat. I en aquest sentit, no dic que tots els pares, però sí que hi ha pares que a vegades no poden, costa entendre que el teu fill coi, doncs, o no penca prou, o simplement a vegades no té prou capacitat com per poder seguir el ritme que tu t'agradaria que tingués. És que això és així, i ho hem d'entendre. I la culpa no és del mestre. La culpa és, a vegades, del mateix alumne, i que els pares, amb aquest bonisme que tots a vegades tenim, doncs intentem carregar les neules a l'altre costat. Bueno, ens toca també assumir la nostra part de responsabilitat.
11 i un minut. Deixeu-me preguntar, vosaltres sou gaire, teniu tradició a casa, n'heu tingut, en cas de tenir-la abans, la manteniu ara o no, gens, de jocs de taula o què? T'agrada jugar a jocs de taula?
Bueno, jo quan els nanos eren petits, la veritat és que ens havien fet uns autèntics tips de jugar al Monopoly. Era una cosa més llarga que una setmana de penitència que de partida, però ho havíem fet molt. I home, a més,
Això no em quadra, Milero, perquè tu no estaries molt a favor de tot el tema de l'especulació immobiliària, per exemple.
No, home, no, però s'ha de conèixer. Aquí,
has de conèixer l'enemic.
Has de conèixer l'enemic. I abans, en èpoques, evidentment, molt més entretingudes, jo tenia predilecció per l'strip poker.
Ah, quines èpoques aquestes?
Melero sempre ens desborda per l'esquerra, el Melero.
Sí.
I fins per l'esquerra pels baixos, eh?
Oh, Anna!
Ara, molt bé, Anna.
Has estat molt bé, Anna, sí, senyor. Molt bé, Anna.
Bueno, us preguntava això perquè ara ja rematarem la tertúlia i donarem la benvinguda aquí a l'estudi l'Oriol Comas. Ell és creador i estudiós de jocs de taula, perquè ara que s'apropa Nadal, per tant, s'apropen àpats d'aquests copiosos, llargs, i això s'apropa bé d'aguantar la família en molts casos.
Home, tot no ha de ser diversió.
No, tot ha de ser diversió. Clar, és a dir, fixeu-vos que quan parlem de jocs de taula acaben sortint els noms de sempre, que sigui Monopoly, el Parchís, l'Oca, el Remigio i tal, però n'hi ha de molts, i de nous, i llavors parlarem amb l'Oriol Comas de els clàssics, i parlarem dels nous que hi ha ara, que estiguin funcionant i que ho petin.
La botifarra es considera un joc de taula?
Sí, no, vull dir, jocs de cartes.
Tenia,
no
sé, home. Tenia un cert... Allà, ja som els reis de la botifarra.
I la ruleta.
Amb la botifarra, a l'època d'estudiant, tenia un cert expertís. Aquí podia... Ara no me n'he oblidat.
I tot és vici, Melero?
Tot és vici.
Ok, tia, no tens això?
Sí, ho tinc.
Tenim...
Bé, deixa'm fer un comentari perquè has promès un tema que no hem tractat, que és el tema del restaurant de...
Oi, Mola, és veritat, perdó.
No. Però res, només perquè ho has promès
i
hi ha unes expectatives perquè hi ha gent que
m'ha començat... Està tothom aquí.
Però vaig molt ràpid, que hi ha gent que m'ha començat a enviar...
Demana disculpes.
Has de pensar que Mata de Pere, aquest tema és com Israel i Palestina, O sigui, no tothom està a favor, O sigui, hi ha una divisió important perquè hi ha arguments a favor i arguments en contra. O sigui, a favor podria haver-hi això que et deia de la neteja de l'entorn, dels llocs de feina, d'un servei o d'una experiència, diguem-ne, que t'ofereixen, però en contra hi ha el tema de les aigües residuals, de com tenir uns serveis que funcionen a 1.000 metres d'alçada, clavegarams, temes sanitaris, que si les mules fan malbé també les feixes que hi ha i la fauna i tal, no sé què. Per tant, jo l'única cosa que vull dir sobre això és... I a més, és un servei, no és un servei privat, és un servei públic, hi ha una concessió, i per tant es fan concursos públics i espero que decideixin fer el concurs públic amb la resolució més adequada pel lloc, per no fer cas a aquella frase que diu que la política és l'art de buscar problemes, trobar-los, fer un diagnòstic fals i aplicar solucions equivocades. Espero que trobin les solucions adequades. L'únic que a mi em molesta sobre aquest tema, i només és el que volia dir, és que hi ha un argument que diu: hem de tancar el restaurant perquè hi va massa gent a dalt la mola. Que sempre m'ha semblat un argument no sé si dir classista o com, no, que em molesta, perquè els que fan servir aquest argument de com que està massificat, si tanquem el restaurant i anirem menys gent, és gent que no pensa en deixar d'anar-hi. És a dir, és gent que no vol que hi vagi tanta gent, però m'imagino que ells sí que volen continuar anant. Per tant, aquest argument no em semblaria que fos el millor argument per decidir tancar el restaurant. I, és més, quan la gent va a aquest restaurant, el Parc Natural de Sant Llorenç té 14.000 hectàrees. Segurament, d'aquestes 14.000 hectàrees, d'ocupades n'hi ha un 0, perquè el que fan és pujar per un caminet, van allà, pujan a dalt la mola, passen una estoneta i baixen. La resta de les 14.000 hectàrees es manté la flora, la fauna, la llibertat, l'aire, el no sé què, el no sé quantos. Ja està. Només vull dir això perquè no em sembla que l'argument hagi de ser no ho massifiquem. Ah, no ho massifiquem. O sigui, la gent no té dret d'anar a la muntanya. Tenim uns parcs naturals i la gent no pot anar als parcs naturals. No sé, sembla més sa i millor per la societat això que anar a un altre lloc. Ja està. Només vull dir això.
I l'altre que...
al restaurant, digues.
I que dic que jo no sé quanta gent, sincerament, vull dir, no ho tinc estudiat, òbviament, però no sé quanta gent puja a la mola?
400 persones al dia.
Però amb la idea d'anar al restaurant.
A les 400 persones no hi van, evidentment.
Clar, això vull dir que a la mola s'hi puja perquè és una excursió que és agradable, sí que tens la sensació d'estar pujant muntanya, però és un passeig, diguéssim, vols pujar-hi amb texans i és agradable sortir, vendre aire fresc, fer una miqueta d'esport.
Fas molt bé de dir que pots pujar-hi amb texans, no cal vestir-te com
no cal amb xiruc, si
val... No cal sobreactuar.
No cal sobreactuar, que hi ha molta gent que sobreactua.
Dit queda, n'estarem molt pendents del
estarem
que
pendents, passem. Com diria Xavi Coral, el de la notícia.
Exacte, va, ull de poll ara.
Ull de poll, faig un ull de poll ràpid. Va. No, parlaves de la congregació dels esclaus?
Sí. No? A Madre Cristina.
Aquí la tens. La congregació dels esclaus estan aquí, el dia de la Constitució. Dia de la Constitució, tenim aquí un exemplar que podeu tenir avui en format revista si compreu l'ABC. M'ha recordat que a Montserrat, a l'hotel Cisneros, quan vas a l'hotel, hi ha una tauleta de nit amb la Bíblia. I hi ha alguns hotels de Madrid que, per exemple, en lloc de la Bíblia, el que hi ha és la Declaració Universal de los Derechos Humanos. A Madrid i a Barcelona, són cadenes d'hotels. Bueno, per què no proposo des d'aquí que hi hagi hotels on tinguin la Constitució i l'Estatut. O sigui, que cadascú pot posar a les tauletes de nit el que vulgui.
I el de Cameron, no?
I el de Cameron i el Kama Sutra, si vols.
No, sempre anem a raure allà.
Sempre anem allà a parar, sí. I sobre la reforma de la Constitució, a part de que és molt complicat, m'ha agradat perquè avui el Mundo Today proposa nous articles més actualitzats, diguem-ne, els temps que corren. Per exemple, els autònoms tenen el dret i l'obligació de no posar-se mai malalts, aquest seria un article que es podria afegir a la Constitució, les bosses es cobren, aquest també, perquè això és un mantra, i després un de més surrealista que diu el govern podrà demanar a tots els espanyols que s'agafin a una corda. En fi, bueno, cadascú, però estaria bé actualitzar la Constitució. I res, que hem tingut a Pablo Iglesias conciliant amb els nens de fons, aquesta gran parella que formen Melero i Ana Gómez, no sé si el Roper, l'estranya pareja, hauríem d'acabar de trobar el què, un home de Pau Compton Mossada, l'amic Rovira, en fi, tothom. I una pregunta. L'Institut Cristo Rei,
sí,
el funda o es fa en homenatge a Àngel i Bàrbara? Això és una cosa que no sabem. I acabem la frase, sens dubte, la tertúlia de Xavier Melero.
Escolta, vist el tarannà, no semblaria, eh?
No semblaria.
No semblaria, però bé, no se sap mai aquesta vida. Escolta'm, coses pitjors hem vist.
Hi havia dinosaures amb l'estelada per Olot.
A veure, 11 i 8, pràcticament 11 i 9, ara anem amb la cançó del Melero, però abans deixeu-me tornar al RAC, perquè fa una estoneta us actualitzàvem la situació a les carreteres, us explicàvem que la cosa estava començant a animar, que ja hi començava a haver relatiu caos, i m'imagino que això està anant en augment, Bernat Pareja?
I segueixen les complicacions a l'AP7, a Sant Celoni, 10 quilòmetres de retencions en sentit nord, congestió en l'enllaç entre l'AP7 i la C33, que s'amplia des de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès, també en sentit Girona, i per últim pugen els 5 els quilòmetres de cua al Pertús en l'entrada d'aquesta via a França. També segueix a la C17 l'accident que ha provocat 3 quilòmetres de cua a l'alçada de Canovelles, I en sentit Pirineus, ja es manté la marxa lenta a la C-16 al seu pas per Berga i Cercs, que s'amplia en aquest cas fins als 6 quilòmetres. Pel que fa a Barcelona, també segueix la tranquil·litat i la fluidesa en totes les vies en ambdós sentits de la marxa. És tot des del RAC.
Continuarem molt pendents de pot ser que ho hagi repetit 15 cops, o estarem pendents ara? M'han sí, posseït l'esperit del Xavi Coral. M'ha agafat fort, eh?
T'ha agafat l'esperit del Xavi Coral, efectivament.
M'ha agafat
fort. N'estarem pendents.
N'estarem pendents. En tot cas, segur que tindrem un... N'estarem pendents. Tindrem un ull posat, podríem dir-ho. Ja deu haver-hi altres maneres de dir-ho, que ara no em surten. A les carreteres...
No, però n'estarem pendents. És que,
no, és que d'estar-ho n'estarem, no?
És això.
N'estarem al cas. N'estarem al cas. N'estarem al cas. Això, òbviament, des del RAC i el Bernat Pareja, línia UBUS obertes, quan hi hagi alguna complicació, si això tal com evoluciona, que demani pas i entrarà. Melero, què? Què tindrem avui?
A l'autèntic dinosaure sóc jo, no els que anaven per Olot amb l'estelada. Ara, el mes de desembre surten moltes novetats, i una de les que ha sortit és un disc nou del Peter Gabriel, el del Genesis i tal, i jo sóc dels que l'ha agafat i l'ha sentit sencer amb una gran decepció. Per això he tornat a aquesta cançó. Per això he tornat a aquesta cançó de 1977 del Peter Gabriel, Salisbury Hill, que no hi ha qui la millori, realment ell no ha pogut millorar-la.
Xavi Melero, Ramon Rovira, Tian Riba, Ana Gómez, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Que tingueu bon pont, si en feu, i ens veiem la setmana. Bon dia.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Sabadell t'ha ofert el perquè de tot plegat. Sabadell, necessites un banc?
Si una part de tu vol estrenar casa ja, però l'altra necessita entendre bé la hipoteca...
Tal com va tot, la hipoteca fixa o variable?
Hipoteca amb tot Banc Sabadell, amb l'agilitat d'un banc online i amb els especialistes d'un banc expert. Calcula la teva quota a banksabadell.com/hipoteques o a les nostres oficines. Sabadell, necessites un banc?
RAC 1.
Com serà Barcelona l'any 2030?
Més sostenible.
Més verda.
Més amable.
Més justa.
Més innovadora.
Més equitativa.
Més connectada.
Vine a imaginar com serà la Barcelona del futur a les terceres jornades de l'Agenda 2030. Els dies 14 i 15 de desembre a Calalier. Inscriu-t'hi gratuïtament a barcelona.cat/jornades2030. Ajuntament de Barcelona.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno que és la bomba.
Sí, però no fa tan riure com jo.
Hombre, dale dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit?
Vols fer el sofruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada. Entrades a balanyambiu.com.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill, però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Amèrica, segona temporada, improrrogable. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Aquest Nadal regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara.es.
Quan un tros de pa es converteix en un bocí gourmet, és perquè assaboreixes la tradició, la qualitat i el saber fer de tots aquells flequers i flequeres que fan d'aquest ofici tot un art.
El pa i tots els productes que elaborem a les nostres fleques són la mostra del respecte cap a aquests productes tan nostres.
Gremi de flequers de la província de Barcelona. Fem pa amb art.
Fins al 7 de gener, el Nadal amarra el port.
Vine al Port Vell i gaudeix de tot el que el Port de Barcelona ha preparat per aquest Nadal. Una pista de gel sostenible, una roda de 65 metres amb vistes a tota la ciutat, l'experiència de realitat virtual del Super 3, un mercat gastronòmic i una completa agenda d'activitats i tallers per a tota la família.
I cada vespre a les 7 de la tarda, descobreix el nou espectacle de llum i música de la Torre de Jaume I des del Moll de la Fusta.
T'esperem al Port Vell.
Arriba al Teatre Coliseu amb l'espectacle de música i circ sobre gel Frozen, amb els èxits de Frozen 1 i 2. Només dos únics dies, el 21 i el 22 de desembre. Uneix-te a l'Anna, a l'Elsa i a l'Olaf en aquesta impressionant posada en escena amb actuacions inoblidables dels millors cantants, ballarins i acròbates. Entrades a balanyanviu.com. Submergeix-te en un viatge musical ple d'aventures.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RACU.CAT.
Soc el Daniel i he treballat en diferents sectors. Ara feia més de dos anys que estava sense feina estable. I el certificat professional m'ha permès ampliar les meves competències i treballar en un àmbit nou.
Els certificats professionals són una oferta formativa pràctica disponible al llarg de l'any i cobren les portes al mercat laboral. Són una titulació oficial per trobar feina, reinventar-te, formar-te. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Li hem preguntat a tot un país, i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taulons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa-te'n a la teva oficina o a mapfre.es.
Avui, tasta el torró de Xixona o d'Alacant, dia Dulce Noel, amb un 31% de descompte per només 1,49 €. A botigues i a dia ponés.
En aquest país, tens el dret de gaudir d'un entorn sa i el deure de protegir-lo enfront del canvi climàtic. I saps per què? Perquè ho diu la nostra Constitució. Feliç 45 aniversari. Sorteig de la Constitució. Loteries i apuestes de l'Estado. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Aquest Nadal, celebra'l amb els nous galets d'Aneto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal Aneto.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Si obres el llibre del Benviure per la pàgina 9, podràs llegir la següent reflexió. La felicitat no te la donen els metres quadrats. La felicitat te la dona la gent amb qui els comparteixes. Amb el cupó diari de l'ONCE pots guanyar fins a 500.000 euros de dilluns a dijous i practicar el benviure. Cupó diari de l'ONCE. Et toca ben viure.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Dazón estem a punt de viure una cosa molt especial, el Barça-Girona. Un partit que és molt més que un derbi, perquè és una festa del futbol català. I només a Dazón pots viure aquest partit irrepetible. Entra a Dazón.com, subscriu-te ara per només 18,99 € al mes sense permanència i no et perdis el Barça-Girona el diumenge 10 de desembre.
El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
11 i 20. A veure, hi ha gent que ho és molt, jo crec que qui ho és molt, i qui no ho és, directament no ho és gens. Però pels que ho som, que ho som molt, ara que arriba Nadal, segurament un dels millors plans en dies que són festius, i també els que són no festius, és fer sobretaules tranquil·les, llargues, bueno, sobretot llargues, tranquil·les, depèn de la família que tinguis i els amics que tinguis. Però sempre hi ha una cosa que en algunes cases no falta mai sobre la taula, que és algun bon joc de taula. I per això, aprofitant que ara ja som al desembre, que per tant ens estem apropant a aquestes dates en què passem més temps amb la família i els amics, perquè ens ho podem permetre per sort, i podem, doncs, compartir moments amb els nostres éssers estimats, volem fer un repàs de jocs de taula. Els clàssics, aquells que pràcticament no falten a cap casa, però també els més nous, perquè n'han sortit de nous, perquè cada any que passa hi ha nous jocs de taula i potser n'hi ha alguns de molt bons que resulta que ens estem perdent i que potser és una bona oportunitat aquestes festes per provar-los i estrenar-los. I això ho fem amb l'Oriol Comas, que és especialista en jocs de taula i autor del llibre Un món de jocs, una història de jocs de taula que va des del joc reial dur al Monopoli. Oriol Comas, bon dia.
Bon dia.
A veure, Oriol, hem acabat la tertúlia parlant amb Melero, Gómez i companyia. Els hi he tret el tema dels jocs de taula per veure si jugaven alguna cosa i m'han estat capaços de dir el Monopoli, fàcil, i després el Melero ha parlat de l'Street Poker, però ens hem quedat aquí.
Sí, i la cançó que heu posat per il·lustrar...
Sí, és Parxís.
És el Parxís dels Parxís. I la foto que heu posat a Twitter és el Monopoli.
Ja. Yeah.
És que els que juguem estem considerats entre nens i friquis, que en aquesta tertúlia amb gent tan important només hagin sabut dir el Monopoli i encara un s'ha atrevit a dir i a parlar de l'Street Poker. Si això ho hagués dit parlant de llibres, hagués fet el comentari similar, no ens hauria agradat gens.
Hi ha hagut un moment també que el Ramon Rovira ha dit si la botifarra es considera un joc de taula.
Evidentment.
Si no, els jocs de cartes són jocs de taula.
Sí, tots els jocs que es juguen al voltant d'una taula, encara que cada cop les fronteres s'eixamplen, és un joc de taula. Tots jocs de cartes són jocs de taula.
Veig que has portat moltes coses. Hi ha molts paquets per aquí sobre. Són jocs nous, jocs més moderns? N'hi ha de clàssics? Ara els repassarem, però per saber...
No, porto com que em temia això de que jocs de taula igual a Monopoli, yeah, o jocs de taula igual a tardes de Nadal. No, els jocs de taula són per sempre.
Tot l'any, i tant.
Són tot l'any, cada cop més, i la puta pandèmia ens va portar, una de les poques coses bones ens va portar, és que com estàvem tant temps junts, i no podíem sortir aquelles quatre parets, havíem de fer coses junts i passar-ho bé. I els jocs de taula van viure un bon renaixement aquells dies negres.
Mira, en el meu cas, i perdó per parlar de mi, però just ara que fes la referència a la pandèmia, jo vaig viure el confinament amb els meus dos companys de pis, perquè comparteixo pis com tanta altra gent jove que vol viure o que necessita viure o que ha de viure a Barcelona i no té cap altra manera de fer-ho, que no sigui aquesta. I sort dels jocs de taula. Entre moltes altres coses, però també sort dels jocs de taula. Unes partides al Risc, que segur... Pot ser que el Risc sigui el joc més llarg dels jocs de taula o no?
No. El Risc li passa com el Monopoli, que són bons jocs per quan van ser creats i van aportar, diguem, a la llarga tradició de jocs de taula moltes coses noves, però són jocs, ho sento per tu i els teus amics, que ja estan una mica de capa caiguda. Si jugàveu el Risc original de 1959, perquè clar, ara hi ha
400 versions... Nosaltres juguem el Risc versió Senyor dels Anells.
perquè us agrada el Senyor dels Anells, clar. I llavors, clar, posar el risc al mig de la Terra Mitjana i anar cap a Mordor, tot passa millor. Ja, està clar, està clar.
Ara deies, el risc de capa caiguda. Hi ha algun dels jocs clàssics que... Quin és el joc clàssic que més aguanta? Que millor aguanta?
Els tres grans jocs de la humanitat, uh-huh. El Go, els escacs i els jocs de Mancala, uh-huh. Són jocs, el Go té 3.000 anys, els escacs en tenen cap a 1.000, i els jocs de Mancala, que és el gran joc d'Àfrica, està documentat des de fa 1.500 anys, però segurament es juga des de fa milers d'anys, aquests tres grans jocs, des que es van crear, no han parat de ser jugats, tenen...
Són els jocs més exitosos de la història, eh?
Home, potser el més exitós és una cosa que no és un joc, però que és molt divertit, que és el Trivial Pursuit.
Oh, sí.
Ha venut centenars de milions de... Però el Trivial Pursuit és un joc molt tonto. Si saps la resposta, ja, ja, ja. Si no la saps, se posa cara de tonto. I ja està. Sí. Si tens uns bons companys de joc, t'ho passaràs molt bé. Sí. Ara, com a joc, un joc té conya quan has de prendre decisions, quan has de negociar amb els altres, quan tot et va de vegades d'una tirada de dau. Però saber o no saber si tal senyor va ser alcalde de tal ciutat tal any. L'Oca és un gran record de la nostra infància, però torna a ser un no joc. Tires el dau i vas on vas i tiro perquè em toca.
Yeah.
El parxís, comença a haver-hi alguna decisió, si mates o no mates, si fas aliances o no, etc. I és veritat que els jocs d'ara, des de 1970, diguem, tot s'ha revolucionat, tot ha canviat molt. Sense, repeteixo, sense menys tenir la llarga història dels jocs de taula. Uh-huh. A més d'aquests tres grans jocs que dic, que són jocs universals, hi ha el backgammon,
sí.
Hi ha les dames, hi ha molts jocs de cartes... Hi ha l'Escrable, que també és un joc recent, hi ha el Cluedo, etc. No, uh-huh. no ens ho acabaríem, ni els jocs de sempre, ni els jocs d'ara.
Twitter, per qui no tingui Twitter, també el 669-1010, el WhatsApp del món a RAC1. Pel cas de Twitter hem creat una etiqueta que es diu Jocs RAC1, perquè la gent doncs, ens pugui compartir quins són els seus jocs de taula preferits, aquells que comparteixen amb família i amics, també d'això. 669-1010, ens podeu escriure al WhatsApp del Moarracú i ara la repassarem amb l'Oriol Comas. Farem venir la Mar Sui cap aquí, quan en tingui uns quants recollits, que la Mar Sui vingui cap aquí i repassem a veure doncs, a què juguen els oients. Oriol, hi ha algun tipus de joc de taula que ara estigui funcionant més que d'altres, que tingui més èxit? Hi ha algun tipus de tendència ara?
Sí. Des de fa uns anys, els jocs cooperatius són una gran tendència. Els jocs on tots els jugadors juguen plegats i juguen, per dir-ho així, contra la capsa, contra les regles del joc.
Tipus?
Tipus el Pandèmic. El Pandèmic no és un joc fill de la Covid-19, sinó que és un joc d'uns quants anys abans. Sí que és fill d'algun altre grip aviar d'abans. I és un joc creat per un nord-americà, Matt Leacock. És un joc en què tots els jugadors juguen junts per petar-se una epidèmia mundial. Cadascun des d'una especificitat professional. Què fa l'epidèmia? L'epidèmia avança sola. Hi ha una pila de cartes, amb cada jugada vas aixecant cartes i és per on s'escampa l'epidèmia. Per tant, també té un component atzarós com s'escampa aquesta epidèmia. I els jugadors, entre ells, han d'anar a les ciutats on hi ha brots per carregar-se, han d'obrir laboratoris, han de crear vacunes, etc.
Pandèmic. Quin, no sé si tens més exemples de jocs en aquest sentit, també.
De fet, els jocs de rol són jocs cooperatius. Són jocs que els jugadors interpreten un paper, un joc de rol. És com una obra de teatre en què els actors coneixen el seu personatge, coneixen en quin univers, en quin món es desenvolupa l'obra que han de representar, però no saben, no coneixen l'obra. I a mesura que, per coses que els va dient el director de la partida, el director de l'obra de teatre, van avançant dintre d'una obra que no coneixen i entre tots la construeixen. Un altre...
I aquest com es diu?
Els jocs de rol, en general.
Els jocs de rols, en general,
doncs,
sí.
Dungeons and Dragons.
Per exemple, si diguessis els jocs de rol, allò... Els 4 o 5 imperdibles, per dir-ho així, de jocs de rol.
En porto un, que és l'únic,
L'Anell Únic, eh?
L'Anell Únic espanta una mica, eh? És un llibre...
Mira, abans que parlem del Senyor dels Anells.
Exactament. És un joc de rol que passa entre el Hobbit i el Senyor dels Anells, entre les dues novel·les, perquè són històries de Hobbits.
Sí.
I els jugadors són Hobbits que viuen aventures. El llibre, el joc aquest, que a més està publicat en català, es va publicar en català al mateix temps que es va publicar a tot arreu del món, fa un parell d'anys, s'ha creat per un italià, Francesco Repitello, un gran especialista en Tolkien, que és del... Així com el Jackson va fer Tolkien en cinema, Repitello ha fet Tolkien en jocs, amb un joc de taula i amb aquest joc, joc de rol, i en aquest joc, que bé, és un llibre de 300-400 pàgines, ja espanta una mica, perquè expliquen moltes coses, els jocs de rol, també hi ha una versió amb una capsa d'iniciació que en 10 minuts et pots, pots convertir-te en un hobbit i viure les seves aventures de menjar i fer migdiades.
Boníssim. Albert García, bon dia.
Molt bon dia.
A veure, Albert García, que és el nostre expert en videojocs de capçalera, no sé també si els jocs de taula com ho portes.
De moment, els que esteu comentant els he jugat tots.
Sí?
El Pandèmia, abans de la pandèmia, sí, ja era molt fan, i el Pandèmic, i jocs de rol, els que vulgueu i més, Dungeons and Dragons, Vampiro, La Leyenda de los Cinco Anillos, El Senyor dels Anells també...
Dungeons and Dragons és,
Tulu,
és segurament el... Bueno, un dels jocs de rol que més...
És el joc de
és
rol.
El és joc de rol.
El joc de rol, sí.
Ara, en el joc de rol, hi ha una tendència molt, molt indie, amb coses molt diferents de com s'havien fet sempre, però l'altre dia mirava en la gran convenció de jocs de taula dels Estats Units, la Gen Con, mirava les estadístiques d'entrades venudes per jugar a rol. De 30.000 entrades venudes, específicament per anar amb una taula a fer una partida de rol, la meitat eren per jugar Dungeons and Dragons i l'altra meitat entre dotzenes o dotzenes, dotzenes de jocs.
Què té aquest joc? Clar, Albert, tu com a usuari, però també Oriol com a expert, i m'imagino que també com a usuari i practicant del joc, què té?
Soc mal jugador de rol, o sigui, considero que el Go i el rol són els dos grans jocs de la humanitat,
sí, mi,
els millors creacions que hi ha hagut mai, però sóc un mal jugador de Go i sóc un mal jugador de rol. No som perfectes.
Bé, per què això? Sabeu, ets molt transparent o què? Sabeu tot? O per què?
El Go, perquè s'ha d'estudiar molt.
Val.
I el rol, perquè t'hi has de ficar molt a dins, has d'estudiar moltes coses, has de saber moltes coses que no sempre m'interessen.
Ja.
I perquè ja té una dependència dels daus que no és especialment el que més m'agrada.
A veure.
Un joc de rol és és un joc molt obert. O sigui... Com bé diu l'Oriol, o sigui, la persona que fa de màster de la partida, sempre sí, hi ha com el màster...
Que és el narrador, no?
El narrador, el que ha pensat el món, la història, ha pensat una sèrie d'escenes, no?, perquè els jugadors puguin viure, i després hi ha els jugadors que han de fer-se la seva fitxa del personatge. Doncs la feina del màster, la persona que dirigeix la partida, és una feina considerable. Has de llegir-te tot el manual, acostumen a ser un manual com el que tenim aquí, de centenars de pàgines, has de preveure moltes situacions, però quan es fa bé, pot ser molt, molt divertit. Una partida es pot allargar durant dies, setmanes, mesos, anys.
Clar.
Pots crear un univers. I hi ha una cosa que recordo molt de jugar a jocs de rol amb la meva colla d'amics des de fa molts anys, són les anècdotes. Anècdotes que recordem anys i anys i anys després, que si tal dia fa 20 i pico anys jo vaig dir una frase que tothom va riure o l'altre va fer no sé què. Això potser és el secret d'aquests jocs de rol.
Marci, bon dia.
Bon dia, Sergi.
A veure, hem demanat als oients que també ens fessin... Bueno, que compartissin amb nosaltres els grans jocs de taula els quals han jugat o juguen actualment a casa seva, amb la seva família, els seus amics, etc. Ens han dit bastants, i de bastant diversos.
Sí,
oi?
Sí, és que podria dir que en tenim una trentena o una quarantena, de jocs.
Si vols els anem tipus repassant, i també l'Oriol els
clar,
pot anar comentant, i després li preguntarem a l'Oriol a banda de què porta allà, perquè és que veig totes coses aquí, uns paquets més petits, uns més grans, i m'estan intrigant molt, que ens faci algunes recomanacions. Li demanarem que ens recomani jocs potser menys coneguts per algú que vulgui explorar i arriscar-se a provar coses noves. També li demanarem que ens recomani alguns dels clàssics de tota la vida per algú que digui, hosti, jo no hi he jugat mai, de debò que hi he de jugar. Doncs sí, i això ho farem ara, les recomanacions, però abans, a veure...
Aviam, el primer de tot, Aventureros al tren. que aquest, entès que hi ha diferents, hi ha el número 5, hi ha el número 6, n'hi ha uns quants, i aquest és el que més èxit ha tingut. Ens l'han dit pel WhatsApp, l'han repetit dues o tres vegades al Twitter. De què va aquest joc, Oriol?
Aventureros al tren, eh?
Aventureros al tren és un dels tres o quatre jocs. Si només tingués tres o quatre jocs a casa, l'Aventureros hi seria. Els
sí?
altres serien el Catan, el Carcassona...
Oh, Catan, boníssim!
El Dixit, i potser jo hi afegiria el Codi Secret. Aquests serien jo els jocs bàsics que jo crec que haurien de ser a totes les cases.
A veure, has dit Catan?
Catan.
Mm-hmm. Catan per què?
1995. És el joc que destronarà el monopoli de rei dels jocs. És un joc de comerç creat per un alemany, Klaus Teuber, el 95. Mm-hmm. Des de llavors, més de 35 milions d'unitats venudes, d'exemplars venuts, per tant, cap tonteria. L'autor va morir molt jove, encara jove l'any passat, no aquest mateix any, i és un joc de comerç entre els jugadors en què no hi ha diners. O sigui, així com el Monopoli, l'únic que has de fer és comprar cases i hotels i que la gent et pagui uns lloguers que no poden pagar i arruïnar-los, aquí el que has de fer és canviar el que dona la terra, l'illa de Catan, el joc, i canviar-ho amb els altres jugadors per treure'n un benefici, però sempre, com que ho has de canviar, uh-huh, has de donar beneficis a tothom. És un joc que dura poc, a diferència del Monopoli, amb 5 quarts una partida està ventilada, 2 minuts abans d'acabar la partida no se sap encara exactament qui guanyarà, i és un joc molt senzill de jugar i és el per mi és el joc que explica els jocs d'ara.
I qui guanya?
Guanya el primer que fa 10 punts. Com es fan els 10 punts? Per cada poble que tens el tauler tens un punt, per cada ciutat que tens el tauler tens dos punts,
val,
i per alguna cosa més tens algun punt més. Com fas els pobles? Combinant diferents elements que tenen tots els jugadors, però que tots els jugadors, per una màgia pròpia del joc, tots els jugadors tenen molt d'alguna cosa i poc d'una altra. Per tant, estan obligats a canviar-s'ho entre ells.
Aquest és el Catan. Has dit també el Codi Secret, que no pot faltar a casa.
El Codi Secret és la creació d'un txec que es diu Vlada Jvatil, del 2015, si no m'equivoco, i és un home que fins a aquest joc sempre feia jocs molt complicats, i quan va fer aquest joc em va explicar, em va dir, diu, aquest joc, gràcies a aquest joc, la meva mare va entendre a què em dedicava. O sigui, la meva feina de crear jocs, la meva mare fins llavors mai havia entès què feia, i quan va veure el Codi Secret és un joc que juga amb 25 paraules triades a l'atzar entre moltes, es juga amb dos equips, per tant poden jugar 4 persones o 200, amb dos equips de 100 en aquest cas, i les 25 paraules posen damunt la taula, unes pertanyen al grup 1, els altres al grup 2, i de cada un dels grups hi ha un jugador que sap quines cartes pertanyen a cada un dels grups. Uh-huh. Es tracta de donar sinònims de les paraules que hi ha en la graella aquesta de 5x5 perquè t'ho endevinin el teu grup, sabent que si les paraules fossin mar, barco i sardina, podries dir aigua 3 i t'encertaria les 3 paraules, però resulta que mar és teu però barco és dels altres.
Yeah.
Per tant, no pots dir aigua.
Has dit el Dixit, també?
El Dixit, Jean-Louis Rovira, un metge francès que va crear aquests jocs perquè els seus, un psiquiatre, perquè els seus clients joves, els seus pacients joves parlessin de les seves coses. És un joc sobre la comunicació, és un joc de parlar, en què s'han d'explicar les coses a mitges perquè algú les entengui i algú no les entengui.
Uh-huh.
Juga amb unes cartes precioses,
sí,
i és el joc que quan algú em diu jo no vull jugar perquè tothom té moltes raons per no jugar, com hem vist abans a la tertúlia, quan algú diu jo no vull jugar perquè és avorrit, perquè no entenc les regles, perquè no m'agrada competir, perquè tinc moltes coses a fer, li dius, vale, no et molestaré. Llavors treus el joc Dixit i al cap de 5 minuts diu puc jugar encara que arribi tard.
Catan, Codi Secret, Dixit,
Carcassona.
Carcassona
és un...
Aquests serien els imprescindibles, eh?
Sí.
I aquest últim?
Més alguns jocs de la història de la humanitat, és clar.
No, clar.
No, n'hi ha molts més, eh? Segur que en aquesta llista que teniu a Twitter...
Que ara repassem, ara que hem de repassar.
Hi ha algunes fricades estupendes, no? No.
Bueno, n'hi ha de tot tipus, però a mi el que m'ha semblat curiós és que ara tu em mencionaves quatre, que tots quatre s'han mencionat al Twitter o si més no en el WhatsApp, però sí que és veritat que no has inclòs a la llista un joc que jo he vist sempre a totes les cases i que ens l'han dit també, que és per exemple el joc del virus o del Pictionary. secrets no els has inclòs.
El Piccionari, un altre clàssic, eh?
El Piccionari, sí, jocs com el Piccionari n'hi ha molts, i té, clar, són jocs clàssics. El Piccionari torna a ser el mateix com deia abans del Trivial Pursuit. Si saps dibuixar, ets l'amo, i si no saps dibuixar, se't posa cara de tonto. A mi el Piccionari no m'agrada especialment, sé que hi ha molta gent el diverteix, jo no el posaria en una llista d'imprescindibles. I el Virus és un joc molt tonto, no sé si l'autor, el Santi Santisteban, amic meu, em sentirà, és un joc molt tonto, que les partides duren entre 3 minuts i molta estona, és un joc de combinar parts d'un cos, tampoc ve de la pandèmia, ve de molt abans, però és veritat que és un dels jocs creats a l'estat espanyol amb més èxit. L'altre dia em deia l'autor i editor que celebraven un milió d'exemplars venuts.
Milió, eh?
Milió.
Un joc de taula? És a dir, la clau de l'èxit d'un joc de taula? Quin diries que és?
Que quan acabes vols tornar a jugar.
Però què et genera aquesta... Clar, multitud de coses, no? Esclar. Poden generar aquestes coses d'un videojoc.
Per què un llibre és bo? Perquè t'ha fet plorar, perquè t'ha fet riure, perquè t'ha fet viatjar, perquè t'has recordat, perquè és extraordinari, perquè és íntim. Amb els jocs passa el mateix.
Ja. Marc, què més tenim?
Llavors, també tenim per aquí l'Smart Ten. Molta gent l'ha dit també, aquest test de preguntes.
Com, Smart?
Smart Ten.
Ten de 10?
Sí, Ten de 10, Ten de 10, que diuen que són jocs per tota la família i que va molt bé jugar-hi.
Està bé. És un joc de... És un joc de preguntes i respostes.
Si us voleu avorrir, està bé.
A més, és una màquina que li dona els cops. És un joc de preguntes i respostes, podríem dir si el Trivial Pursuit té més conya perquè hi ha més possibilitats de resposta i està bé, m'agrada.
Què llavors, més? A més d'aquest també ens han dit el del Trio, que és un joc de cartes que he buscat per internet, és moltes vegades que la gent hi juga amb un còctel sobre la taula. Què? Aquest no fas gaire bona cara, eh?
Que jocs de cartes n'hi ha tantíssims.
Ah, no, clar.
I el Trio ara està de moda, com està de moda un que es diu Esquijo. Imprescindible, no?
Llavors, en tinc més,
jocs de cartes imprescindibles. No gràcies. Jocs de cartes imprescindibles, toma 6. Aquests són imprescindibles.
El Thomas 6, i de què va aquest Thomas 6?
Thomas 6 és un joc molt marciano d'un gran autor alemany, Wolfgang Kramer, que són 104 cartes numerades de l'1 al 104. Ja està. I es juguen, tothom juga a l'hora, poden jugar de 2 a 10, i tant jugant de 2, de 4, de 7, de 10, sempre és divertit. A la primera jugada ningú entén res, aquest joc, tothom diu que el joc és idiota, és una cosa generosa, i a la segona jugada dius, punyeta, ja sé com se juga. És un joc, s'han de posar les cartes, tothom juga a la vegada, i les cartes que tothom ha jugat, si juguéssim ara 5, tots jugaríem la carta que volguéssim, i aquesta carta es posaria per ordre de manera ascendent, però amb rengles de 5 cartes. Es diu Thomas 6, perquè el que posa la sisena carta d'un rengle se les menja totes.
Vale.
I les cartes porten uns caps de vaca, no sé per què, porten uns caps de vaca, depèn les cartes, porten entre una i 7 caps de vaca. Els caps de vaca són punts negatius. Quan s'acaba la partida, qui té més vaques perd. Qui té menys vaques guanya.
Hi ha jocs, clar, per exemple, en el cas del Thomas 6, que són més divertits en funció de la gent que... O sigui, del número de persones que hi juguen. Que a vegades hi ha jocs, doncs, que amb 2-3 persones, per gràcia. Per exemple, el Thomas 6, quin seria el número ideal de jugadors?
El Thomas 6 és un artefacte màgic que hi poden jugar de 2 a 10 i sempre és divertit.
De 2 a 10 i sempre és divertit.
Però no passa, eh? això és molt estrany. Al llarg de la història, els jocs eren jocs per dos. Fins fa molt poc eren jocs per dos. El Go són dos jugadors, els escacs són dos jugadors, les dames són jugadors, el backgammon són dos jugadors, els jocs de mancala són dos jugadors, encara que hi ha versions per més jugadors. I hi ha un moment que els jocs hi poden jugar més gent. La Oca... o el Parxís, hi pot jugar més gent, però la Oca té 300 anys i el Parxís 400. Per tant, és una cosa molt, molt, molt recent. Després hi ha un... Amb les cartes també hi juga més gent, però les cartes són... Les cartes van entrar a Europa per Barcelona, està documentat cap al 1360, venien de la Xina, com la majoria de jocs venia d'Àsia, i a les cartes també hi juga més gent. O els daus, però clar, els daus, ja jugar a daus només pels daus i posar-hi diners ja és una altra cosa que un joc.
Jo aquest cap de setmana vaig jugar un joc que no el coneixia i que em va agradar molt, perquè a més és d'aquests jocs en els que pots jugar o bé amb una altra persona o bé amb més gent, que es diu The Mind.
Quin?
The Mind.
No el conec.
Oh, doncs és boníssim, està molt bé. O sigui, em va agradar molt i crec que no seré capaç d'explicar-te.
Explica-me'l.
A veure.
Ah, home.
O sigui, és a dir, se'm fa molt difícil explicar-te, però la cosa seria, hi ha cartes, són 100 cartes, de, bueno, de l'1 al 100.
Ah, per tant, The Mind, home, el joc que juga pensant, ah, no jugant.
Aquest.
És un joc...
És boníssim aquest.
Sí, d'un sí. austríac, doctor en biologia molecular, Wolfgang Worsch, que era doctor a Oxford, on sigui, i es dedicava als seus articles i a les seves classes, i un any, fa 3 o 4 anys, va crear 3 jocs el mateix any, els 3 jocs van ser multipremiats, i ara em sembla que ja no, ja no dona classes a Oxford. The Mind és un joc que les regles diuen... Abans de començar a jugar, agafeu-vos de la mà i penseu fort que podeu guanyar. Sí. I jo vaig, quan vaig veure això vaig dir, quina bestiesa. I jo no ho faig, però hi ha vegades quan ho dic la gent s'agafa de les mà i diu, guanyarem.
Sí. És un joc... Jo he de dir que vaig fer això, aquest cap de setmana jugant. Jo també al principi vaig dir, vols dir? I,
però mira, clar, és que reforçar-nos sempre
no pot
ser dolent.
Deies, explica, Oriol, que l'explicaràs tu molt millor que jo.
Són 100 cartes de l'1 al 100 que s'han de posar per ordre, que és abans us deia que també s'han de posar per ordre. Aquestes 100 cartes es juguen per rondes. En cada ronda, cada jugador té una carta, en la segona ronda 2 cartes, en la tercera ronda 3 cartes, fins al final...
Que són 12.
Que són 12 cartes... No es coneix ningú que hi hagi arribat. Jo he arribat a jugar amb 10 cartes i sortir-me'n. Llavors, és un joc sense torns?
No, ho vas completar, Ho vas completar.
No m'ho crec.
Érem 2.
Ah, 2 és més senzill?
És més senzill perquè hi ha menys cartes sobre la taula.
Jugàveu com que...
Hi ha menys cartes en aquell moment de la jugada, perquè si són 12 i 12 són 24, per tant, hi ha molts números que queden fora.
I amb cronòmetre o sense?
Sense. Ah. Tota la calma del món. Ah. S'ha de jugar amb cronòmetre, el de mai.
No, home, si jugues amb cronòmetre no hi ha joc.
Ah, clar.
Si no, cronòmetre no hi ha joc. És que abans no he entès. Sordeix una mica, no hi ha des bé el nom. I llavors, en aquest joc, no hi ha torn de joc, tothom ha de posar la seva carta pensant que és la més baixa que es posi damunt la taula. Si t'equivoques, llepes. Si no t'equivoques, passes de torn, i vas passant de torn, i vas passant de torn. Sí. I ja està. Si juguessis amb un cronòmetre seria molt senzill, però es tracta de comptar els segons que passen. Jo poso un cronòmetre, quan s'ha jugat, tinc la carta 12, fins al segon 12 ningú ha tirat la carta.
Oh, boníssim!
Però és que llavors no hi ha joc.
No, clar.
Llavors no hi ha joc.
Per la gràcia. A mi m'agrada el moment aquell de la mirada, que dius, vaig tu o vaig jo?
Exactament.
Està molt bé, Albert.
Gran joc.
És possible, i li pregunto a l'Oriol com a expert, que a Alemanya, a Àustria, hi hagi com una concentració de persones que creen jocs de taula? O és una impressió que tinc? Perquè molts em sembla que venen d'allà.
Al llarg de la història, els creadors de jocs eren una rara avis. N'hi ha hagut, ja he parlat de jocs. Al llarg de la història sempre hi ha hagut, s'han creat jocs. I hi ha un moment que es reconeix l'autor de jocs com un creador cultural. Però això no va passar fins al 1988. Fins llavors, l'autor de jocs... per exemple... quan faig una conferència, ara que estic presentant el llibre Un món de jocs,
sí,
sempre pregunto, vostè, qui va escriure la Divina Comèdia? Dante Alighieri, molt bé. Vostè, qui va escriure el Quixot? Home, Miguel de Cervantes, molt bé. Qui va crear Aventureros del Tren? Qui va crear el Monopoli? Ningú ho sap mai. Per què? Perquè no donem encara prou la consideració als jocs d'objectes culturals.
Totalment.
És veritat que Alemanya, des de fa uns 40 anys, és on hi ha més concentració. Això ha sigut per la suma de diferents elements. Unes persones que van crear un joc, un premi, que ha esdevingut l'Òscar dels Jocs de Taula, fa 40 anys, perquè una persona va crear una fira de jocs que el primer any hi va haver-hi 50 persones, el segon 300, i ara hi van 150.000 persones, perquè una indústria que van dir això és important, i una sèrie d'autors que van ser autors, autors que van esdevenir importants, encara que per mi els tres grans autors que van començar, diguem, l'etapa contemporània de jocs de taula són americans, Sid Sackson, Alex Randolph i Bob Abbott.
No, estava dient... Sí, sí. Oriol, per acabar, que ara haurem de comentar amb l'Albert una cosa que també és un fenomen, que és el Grand Theft Auto, i amb aquest tràiler que ha sortit per fi del Grand Theft Auto 6, d'aquest joc que segurament, Albert, era un dels més esperats de la dècada. És encara un dels més esperats de la dècada, perquè haurem d'esperar fins al 2025. Però per acabar, Oriol, mira, trasllado la petició que ens ha fet un oient, que ens demana si... pot recomanar jocs per infants de 5 a 9 anys. Aproximadament. Això molt específica.
Pico Pico.
Pico Pico.
Rainer Knizia. Quin més?
Pico Pico, eh?
Sí.
Apuntem, va. Pico Pico.
Per més petits, ara... Deixa'm mirar, mirar la xuleta.
Mentre l'Oriol acaba de... confirma d'anar a buscar alguns jocs més per a 5 o 9 anys, deixeu-me recordar que, a banda de tots els que hem citat, els 4 imprescindibles, segons el nostre expert, que heu de tenir casa sí o sí, Catan, Codi Secret, Dixit i el Carcassonne. Sí o sí, han de ser-hi, òbviament, després escacs i tot el que vulgueu. Però
haig de dir que després de jugar molt al Carcassonne, vaig anar a Carcassonne i em va decebre moltíssim. Em va semblar una cosa molt turística i el joc m'agradava molt més que, que els castells aquells.
Carcassona, sí. Catan, sí. Dixit, Aventureros i Codi Secret.
Això, Aventureros al tren. Codi Secret, 5. A veure, tenim el Pico Pico per nens de 5 a 9 anys i un últim. Va, un altre per aquesta via que ens demana.
Es comprem cap a casa. Cargolino, sí. Valentino.
Cargolino Valentino.
D'un autor de Sant Cugat.
Fantàstic.
Eugeni Castanyo.
Mm. I algun altre? Més,
un altre de casa, Vuit Tresors.
Vuit Tresors.
Un joc de rol per nens, de David Díaz.
Fantàstic.
També de casa.
Val, jo crec que amb això fem, no? On tens algun altre?
El Fruiter.
El Fruiter.
Per més petits, un joc que els grans el juguem i diem que tonto que és, i els nens petits es posen molt nerviosos jugant-lo. Un joc cooperatiu.
Fantàstic. Oriol... Oriol Comas, moltíssimes gràcies, Oriol Comas, autor d'aquest llibre que és deliciós tenir-lo a les mans i fullejar-lo, de debò.
No m'heu deixat parlar.
Un bon de jocs. La gent el vagi a veure, perquè la gent el vagi a buscar a les llibreries i que se l'endui a casa perquè val molt la pena. De debò, Oriol Comas, moltíssimes gràcies. Albert García, ara vés amb tu. Fem una pausa per la curiositat i parlem del Grand Theft Auto.
Som-hi.
RAC 1. Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a lahistoriainterminableelmusical.com.
I aquest sofà?
Massa gran, no?
I aquest?
Massa fosc.
I aquest altre?
Massa tou.
Lluís, però si ho estem mirant des de la web...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo inaugurem nova temporada amb una liquidació de fins al 50% de descompte en tots els productes a la nostra botiga. Sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
Escolteu amb atenció, apassionats de l'art. Les Muses, la mostra d'art contemporani de l'Escala, desplega la seva segona edició del 8 al 10 de desembre.
Descobriu exposicions úniques, endinseu-vos en tallers creatius i en els fascinants mons creats per més de 70 artistes. No us perdeu aquesta experiència on cada racó de l'Escala es converteix en un espai dedicat a l'art.
Les Muses, del 8 al 10 de desembre a l'Escala. Vine a descobrir les Muses on l'art pren l'escala.
Aquest Nadal, regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
Aquest Nadal, apropa't a Mataró. T'hi espera la tradicional Fira de Nadal i centenars de botigues on trobar el regal perfecte. Mercats i restaurants per llepar-se'n els dits i pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. Aquest Nadal, Mataró. Vine i aparca amb descompte. T'hi esperem. Visit mataró.cat.
Aquesta tardor, endinsa't en l'atmosfera medieval del Ripollès. Els seus boscos singulars ofereixen un espectacle cromàtic únic, sent la intensitat de l'autèntica gastronomia de muntanya, i descobreix un entorn natural màgic per viure la història del bressol de Catalunya.
El Ripollès. Viu la teva història al Pirineu. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació, transformació i resiliència. Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme. Govern Espanya. ripollesturisme.cat.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Aquest any tinc el regal ideal per la família. I si fem una petita reforma al pis?
Bona idea. A Servei Estació tenen un nou servei d'instal·lacions i reformes que es pot regalar. I a més, el financen.
Doncs mentre som allà, compraré la decoració de Nadal i personalitzaré alguns obsequis. A Servei Estació sempre hi trobo idees de regals. Hi ha de tot i per tothom.
Ah, i avui tenen obert.
Servei Estació, al carrer Aragó, entre Passeig de Gràcia i Rambla Catalunya. El lloc on trobes tot el que necessites per fer especial el teu Nadal en família.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
Va, 5 minuts i les 12, ara parlem del Grand Theft Auto, però abans... Rei Bolls, bon dia.
Bon dia, Sergi. Ara que es preparen els dinars i sopars nadalencs, hi ha un producte que no pot faltar mai a la taula. El caldo de Nadal Aneto, una recepta especial i única que només està disponible a aquesta època de l'any. Amb un sabor i textura increïbles, gràcies a les 7 hores de cocció i la millor selecció d'ingredients frescos. Però és que ara, a més, podeu acompanyar-lo amb els nous galets Aneto, perquè us quedi una sopa fantàstica. Una pasta de qualitat, elaborada amb aigua dels Pirineus, sèmola de blat dur i un assecat de constant moviment. El Nadal més casolà, amb la sopa de galets Aneto.
Lucía, do you know why you're here?
Robert García, o sigui, Habemus Trailer.
Habemus Trailer. Sí, per fi, per fi. M'agradaria saber les reproduccions d'aquesta cançó del Tom Petty, sí, que és la música del trailer, si hi hauran augmentat. Jo penso que hauran augmentat moltíssim les reproduccions d'aquest cantant estadounidenc que va morir fa poc. I ja tenim tràiler, per fi, de Grand Theft Auto 6.
Grand Theft Auto 6, per algú profant la matèria que pugui dir, hosti, per què parleu tant del Grand Theft Auto 6? Què té aquest Grand Theft Auto 6? Com és que és què se n'ha fet dels altres 5? No n'he sentit mai a parlar. Grand Theft Auto 6, per què estem parlant avui de Grand Theft Auto 6?
Doncs perquè si estàveu sentint el programa fa 5 minuts, que espero que sí, heu vist que el Catan ha venut 30 milions d'unitats i és un joc meravellós i molt venut, i el Grand Theft Auto 5, 190 milions d'unitats. És una autèntica salvatjada, és un joc molt popular, forma part, crec que és un fenomen de la cultura popular, de fet, parlant de cultura directament. És un videojoc, el Grand Theft Auto, és una mena de joc d'acció que et permet explorar un món obert, amb llibertat, i justament aquesta llibertat és el que fa que des de 25 anys, perquè ja portem 25 anys de Grand Theft Auto, doncs se celebra 25 anys aquest mes de desembre de Rockstar i tot això, doncs sigui tan popular el fet de tenir llibertat per explorar ciutats més o menys ambientades en l'actualitat en la majoria de casos i fer la teva, conduir, fer una mica doncs el que no faries al món real. És un simulador de criminal, no ens han oblidat d'això. I té un tarannà molt cinematogràfic. La cinquena entrega, Grand Theft Auto 5, va tenir un èxit descomunal, no tan sols per la seva història, que ens posaven la pell de tres personatges, crec que era una història molt interessant, tres personatges molt diferents que es dedicaven al món del crim als Estats Units, però també va tenir una vessant, que aquesta va ser l'autènticament popular de Grand Theft Auto, que va ser la vessant en línia, de videojoc online.
Oi, sí.
On podies quedar amb els teus amics, i ara anem a saltar un banc.
Tardes senceres, eh?
Tardes senceres, nits senceres. T'ho puc dir. He anat a dormir moltes vegades molt tard per culpa d'aquest videojoc, però ens ho hem passat molt bé.
Sí. El Grand Theft Auto 6 entenc que tindrà online, també.
Sí, tot i que de moment no se n'ha parlat.
No se sap.
De moment s'ha presentat el que és la història.
Clar, això anava a dir, primer personatge femení de la història dels Grand Theft Auto. Un element també, i et demano l'opinió molt ràpid. Clar, una cosa, no hi ha data concreta encara. No hi ha data exacta de llançament.
2025. El CEO de Take-Two va dir que sortiria durant l'any fiscal 2024. Això vol dir que tenim fins al març, fins al 31 de març del 2025 perquè surti.
Mal.
Jo no crec que surti en l'any fiscal aquest que va dir el CEO. No, crec que sortirà més tard, una miqueta més tard.
Tu cal esperar. Per què han passat 10 anys?
Han passat 10 anys...
Per què han trigat tant Rockstar en treure la sisena entrega?
Doncs perquè si tu tens un joc que es diu Grand Theft Auto 5 que té tant d'èxit i està generant tants diners, doncs gairebé que no toquis res, no? Deixa que la maquinària de Grand Theft Auto 5 segueixi funcionant, segueixi tirant, la gent no para de jugar encara, avui dia està jugant després de 10 anys, i doncs han tingut temps de sobre, anaven entrant diners per dintre de l'empresa, i pel mig van fer el Red Dead Redemption 2, no ens en oblidem.
També és una meravella absoluta.
Sí, 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 sembla que no hagin fet res en 10 anys.
Sí, sí, sí.
Van fer el Red Dead Redemption 2, que és al·lucinant. A mi m'agrada més que Grand Theft Auto. M'agrada més el joc aquest de Red Dead.
Jo tinc conflicte, però puc entendre que et vull agradar més. Vull dir, no ens discutirem amb això. Sí. Albert, ens queda menys d'un minut. Et demano, amb el que has vist, fins ara, que és un tràiler d'un minut i mig, un tràiler, per cert, que ja ha superat els 100 milions de reproduccions en 2 dies, 48 hores, què transmet, de moment, el joc?
Em transmet una actitud molt gamberra. No és un Grand Theft Auto seriós com el 4. Hem vist la ciutat de Vice City, que és la representació de Miami, que hem vist una recreació i una crítica i una paròdia d'aquesta societat de consum addicta a les xarxes socials
i
narcisista.
Val molt la pena.
Val molt la
Haurem d'esperar, però hi arribarem i almenys ja tenim un horitzó, que és el 2025. Albert García, moltíssimes gràcies. El Grand Theft Auto 6, ens sentirem a parlar, en parlarem molt. Nosaltres tornem demà a les 6 en punt, com sempre, amb la fresca aquí al món a RAC1. Fins demà, gràcies.